hem sabut que en els darrers dos anys el Consorci Forestal de Catalunya ha plantat 43.000 arbres, la gran majoria dels quals a les comarques gironines. David Parreño.
Els socis del Consorci Forestal van plantar a la demarcació de Girona 40 hectàrees de nous arbres. Tots aquests arbres permetran absorbir, calculen, 21.000 tones de diòxid de carboni, cosa que va bé, evidentment, per la lluita contra el canvi climàtic. Aquest Consorci Forestal agrupa els propietaris i associacions forestals del país i té uns 1.500 socis.
I per això ara volem parlar amb Rosendo Castelló, president del Consorci Forestal de Catalunya. Bon dia.
Bon dia a tothom, bon dia.
Bon dia. Quina és la feina concreta del Consorci Forestal?
El Consorci Forestal és una associació que agrupa propietaris per a defendre els seus interessos. Va des de la relació amb l'administració local d'àmbit de Catalunya, inclús estatal, i després també donar tota una sèrie de serveis, els serveis tècnics, serveis de fer els plans tècnics de gestió, inclús comercialització. El Consorci disposa de participacions a cooperatives, a agrupacions d'interès econòmic i a empreses que comercialitzen suro, per exemple, i fustes.
Val. Sabem quants propietaris agrupa el Baix Empordà? Tenim una xifra?
Al Baix Empordà, doncs, calculem que poden haver una cinquantena de propietaris, aproximadament. Ara és un número que no tenia estudiat, però a grans trets calculo que entre 40 i 50 propietaris associats.
D'acord. Parlem d'aquesta iniciativa de plantar 43.000 arbres per fer front al canvi climàtic. Com neix la iniciativa?
Bé, la xifra que heu dit abans és la xifra anual. De fet, s'estan plantant aquests 43.000 arbres a grans trets perquè està creixent la quantitat anualment, des de fa uns anys. Aquesta iniciativa neix a partir de la necessitat dels socis que demanen al Consorci si els hi pot proveir planta de qualitat. És molt important, quan fas plantació al bosc, que disposis d'una planta que genèticament estigui sana i tingui unes característiques per poder donar fusta de qualitat. Això vol dir més sanitat, més bon creixement, més qualitat de la fusta amb menys nusos i que tingui unes capacitats de desenvolupar i adaptar-se al terreny millor. Això és la tasca que fem nosaltres. Cerquem aquest tipus de planta, la posem en un vivers, hi ha uns preus preferents, la posem a disposició dels socis per fer les plantacions.
D'acord. I quina és la seva relació amb les institucions?
Bé, de tot tipus. Algunes de molt bones i molt estretes, amb les que es col·laborem, al centre de la propietat forestal, amb el departament, però per altra
amb
part...
Amb la Generalitat, també,
Amb la Generalitat, sí. El centre de la propietat forestal és un òrgan que està descentralitzat, on els socis participen en part amb la seva gestió i depèn del Departament d'Agricultura, però tenim, evidentment, amb urbanisme, amb qualsevol altre tipus de departament que incideix a les nostres finques, tot el tema de l'Agència Catalana de l'Aigua, amb l'Agència de la Natura, tot el tema de lo que és la caça, etc. Amb aquests departaments pues, tenim també relació per intentar fer les coses segons el que nosaltres entenem que és bo pels boscos i pels nostres interessos com a propietaris i per a la societat. Aleshores, pues, ja...
Yep. Hem perdut en Rosendo Castelló.
Em sents ara?
Ara sí.
Llavors tenim relacions de tot tipus. N'hi ha que són molt, molt en sintonia i amb projectes a llarg termini i amb d'altres pues, que hem d'ensenyar una mica les dents per defendre els interessos de coses que no ens agraden tant.
Clar, com quina? És a dir, vostès el que demanen és que se'ls tingui en compte.
Bàsicament, el que nosaltres diem, per no poder massa en detalls, és que no podem fer polítiques territorials quan avui en dia penso que els boscos estan ocupant el 60% de la superfície del nostre país. És a dir, és la principal infraestructura. I sembla que sigui un medi, doncs, bueno, que sigui a mans de la societat, en públic, i són boscos privats en el seu 80%. I són boscos que els nostres socis, no dic tots, els cuiden, els treballen, els mantenen, això sí, amb cicles molt llargs de treball que no dona aquesta aparença de que estiguin treballats i que siguin aprofitats de forma sostenible. Doncs bé, les incidències sobre aquest territori, que són moltíssimes perquè hi ha moltíssimes normatives, el que demanem és que es fagin d'acord, parlant amb nosaltres, i no es fagin des d'un despatx d'una capital sense tindre en compte quins són els interessos i la nostra visió. Ja no sols interessos. La nostra visió, quan a vegades pretens fer algun model de conservació o algun model de mantenir un bosc en determinat estat, pot ser contraproduent si no tens l'expertisme ni l'experiència de la gent que els estem treballant durant generacions.
Clar, però vostè creu que aquestes institucions no ho fan per buscar el bé comú?
Sí, però és que a vegades poden estar buscant el bé comú, però equivocadament. Hi ha múltiples exemples en els quals, amb tota la bona fe, podem dir, anem a buscar un model de gestió d'un bosc naturalitzat, per exemple, en determinada zona, i després, al cap d'uns anys, ens hem donat compte que si no fem una gestió de fer aclarides o tallades sanitàries i deixem aquell bosc abandonat, ens ve una nevada, ens ve un bufarot, ens ve unes condicions determinades, i el que creiem que era bo, amb tota la bona fe i amb tota la intenció, doncs ens ha demostrat que pot ser contraproduent pel manteniment d'aquest bosc. O, per exemple, per la conservació d'algunes espècies. Abans parlàvem de les plantacions. Aquests arbres que parlàvem abans de les plantacions es fan en boscos regulars. El bosc regular és un model silvícola de gestió de boscos que es fa bàsicament al nord d'Europa i en determinats àmbits de Catalunya. Normalment el bosc té una estructura irregular de diferents edats. Això vol dir tallar el bosc arreu, o a mà terrassa, que es diu, amb diferents queixals, i plantar els arbres. Aquí és on fem aquesta intervenció nosaltres. Doncs hi ha un concepte de que tallar l'arbre de per si és negatiu, que pot tindre un impacte a curt termini, però tindre aquests mosaics de boscos, d'espais oberts al mig d'un bosc continu i tancat, on hi ha el risc de prevenció d'incendis, de plagues, és molt bo. Tant pel propi silvicultor, perquè facilita la gestió, com també per la biodiversitat. Aquestes clarianes forestals, està demostrat, que donen unes característiques d'estructura al bosc molt favorable a molts éssers vius que hi viuen allà, des de rapinyaires fins a petits roedors i un tipus d'espècies que en boscos tancats no hi poden viure amb tanta facilitat.
Però aquest... Sí, digues.
Bueno, explicar això, que a vegades tallar uns arbres o fer una matarrassa no és dolenta, o tindre el que diem una tallada arreu amb petits mosaics de forma controlada i de determinades maneres, és una imatge que no ha estat massa ben vista, però en canvi nosaltres estem convençuts que és molt útil per fer fustes de qualitat, per crear un valor afegit al bosc, per fixar treballadors al territori i sobretot també perquè pot crear, si es fa ben fet, biodiversitat i augmentar-la.
Però tornem a allò que dèiem dels propietaris absents. És a dir, és una preocupació estesa, perquè, de fet, ahir en aquest mateix programa, l'Oriol Armet, gerent del Consorci de les Gavarres, ens expressava aquesta preocupació, que a Catalunya només el 25% de la superfície forestal la gestionen les administracions, i deia que realment hi ha perill de propietaris absents o zones que no s'han gestionat mai. Si li sembla, escoltem-lo i després en parlem.
Hi ha molta superfície de gavarres, de micropropietats, que hi ha propietaris totalment absents o zones que no s'han gestionat mai, que en aquest sentit no s'hi ha fet res. El bosc s'ha recuperat en aquest sentit, en part. Sí que hi ha moltes zones amb biomassa que s'ha quedat al terra.
Això és el que ens deia Oriol Armet, gerent del Consorci de les Gavarres, i feia referència també a la nevada del 2010 i als efectes que va tenir.
Bé, el bosc és com una finca, és a dir, és una propietat que tradicionalment se n'ha tret un profit i un rendiment. Clar, si jo a qualsevol persona li vull fer a tu mateix una proposta de negoci, mira, farem una inversió, posarem 2.000 euros en aquesta superfície i si tot va bé, no hi ha foc, no neve, d'aquí 45, 50 o 60 anys traurem aquest possible rendiment si els preus ens acompanyen. Clar, no hi ha cap tipus d'incentiu per fer un manteniment i un treball forestal, perquè el seu retorn econòmic, si no ho fas purament per un nivell d'autosatisfacció, és tan a llarg termini normalment a altres generacions que aquest és el problema que té. És a dir, és bàsicament que és una situació amb la qual tots els diners que hi puguis posar per la seva conservació i manteniment tenen un retorn normalment per una altra generació. No ho fas ni el mateix que executa la feina. Clar, aquest desincentiu, que és un negoci amb qualsevol cap empresa ni cap inversor hi participaria, o difícilment hi participaria, és una barrera que ara que la gent agafa una finca i comenci a fer-hi tasques. D'aquí... Nosaltres demanem que si aquestes activitats, algunes d'elles, jo no parlo d'una tallada arreu, però una plantació, una poda, una aclarida, una estassada per prevenció d'incendis, són feines que tu no recuperaràs fins al cap de 30, 40, 50 o 60 anys, donen un benefici a la societat perquè el donen, però aquesta persona pot gaudir d'alguns tipus d'incentius fiscals per aquests diners que es posen a dins aquest bosc, quan a més aquests diners es recuperaran via la mà d'obra necessària per fer aquestes tasques, perquè la gran sort o desgràcia que tenim els forestals és que el 85% de les despeses que tenim és mà d'obra. És a dir, és una tasca, a diferència de la indústria, de l'agricultura mateix, on és molt més intensiva amb mà d'obra que altres activitats. I això és una característica important a tenir present, perquè via l'IRPF, la Seguretat Social, aquests incentius en els propietaris es podrien recuperar fàcilment. Però bàsicament és aquest tema, el cicle tan llarg de recuperació de la inversió.
Exacte, o sigui, vostè demana incentius econòmics per fer les previsions arreglar el bosc per evitar riscos.
Si nosaltres tenim una llei de mecenatge que quan una empresa aporta per fer una obra de teatre o per la publicació d'un llibre o per qualsevol activitat cultural o una donació a una ONG, pots gaudir del 10, del 20% d'exenció a l'impost de societat o a l'IRPF d'aquella donació feta a la Fundació, perquè un propietari que fa una gestió pel medi ambient que el millore, que fa prevenció d'incendis, no pot gaudir també d'una exenció fiscal si aquest benefici el gaudeix tota la societat.
Val. Anem al cas concret d'ahir. Sabem si la nevada va deixar efectes importants als boscos de Catalunya, als boscos privats?
No, en principi va ser una nevada que, a diferència de la quantitat de neu i per la humitat de la neu que va caure i després també pel fet de que s'ha desfet amb certa rapidesa, no vol dir que alguna branca i alguna capçada d'arbre hagi afectat, però ha estat de menys calibre. Penseu que una nevada de baixa densitat pot estar beneficiosa pel bosc. No passa res que en un bosc de sureda, un alzinar o una fageda, certa quantitat de branques, que són les debilitades, les més llargues, les que poder, ja eren mortes, pues, caiguin i es trenquin i no deixi de ser una renovació parcial de la capçada. Insisteixo, quan és de baixa intensitat, com és la d'ahir, mai és un benefici pel bosc, des del punt de vista que simplement és la precipitació el que aporta, però en principi va ser una nevada de baixa densitat i aquestes no són preocupants.
Perfecte. Rosendo Castelló, president del Consorci Forestal de Catalunya, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que tingui molt bon dia.
Gràcies, adéu.